A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de Balears i de Raül.
Molt bon diumenge de l'Àngel, Joan.
Molt bon diumenge de l'Àngel, Rosa. Avui començarem el programa en refranys, perquè diuen que abril pujós i plujós i maig ventós fan un any hermós.
I també diuen que per abril cada ocell canta el seu niu. Ara, gran part dels ocells preparen els seus nius i cada varietat té el seu propi estil. Podrien dir que fan autèntiques obres d'art amb els nius.
Sí, ja arriben les oronetes amb els seus vols i els seus cants que ens indiquen que la primavera, com elles, s'instal·la a Balears. I, de fet, també les abelles estan en plena activitat i elaboren la millor mel, que diuen que és la de maig. I alertau, perquè també surten els nous eixans.
Per cert, parlant d'abelles, l'empresa Melvici de l'Aro ha denunciat el robatori de 21 de les 37 que eren o ruts que havien instal·lat una finca de petra, ja que les abelles col·laboraven en la pol·linització dels ametllers. Els propietaris calculen que el valor del robatori volta als 15.000 euros i tenen ben clar que els lladres sabien bé el que feien.
És una bona feta, però seguim amb els consells que trobàvem en el pronòstic Sant Joaner, que diu que cal destacar que és bon temps per canviar els cossiols i renovar-los part de la terra afegint-los una mica de compost.
I fet aquest apunt de consells, obrint la proposta que tenim pel programa d'avui. Un programa que anirem a la mà, passejarem per Porreres per conèixer les propostes de la 14a Diada d'Agricultura Ecològica.
I és que avui, pels micròfons de Del Camp a la Mà, convidarem en Pedro Mercant, el president de l'organització que agrupa els professionals de la pesca de Mallorca. En Pedro Mercant ens parlarà de la campanya de pesca de la llagosta i també ens contarà com es presenta la temporada de tonyina vermella. A més, ens explicarà de la nova iniciativa dels pescadors que han posat en marxa un obrador per trossejar les tonyines pescades aquí, ja que fins ara el 60% de les peces pescades s'enviaven a escorxar i trossejar a la península perquè aquí hi ha molt poca gent que ho sàpiga fer.
També convidarem en Nofre Fullana, secretari i director tècnic de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAEMA, que ens explicarà el programa que han dissenyat per la Diada d'Agricultura Ecològica, que en aquesta 14a edició està dedicada a la sobirania alimentària i l'autoabastiment. Això sí, enguany, a causa de la pandèmia, torna la Diada per a un format virtual.
I també parlarem amb en Joan Ivera, que és tècnic del Consell Balear de Producció Agrària Ecològica. I és que enmig d'aquesta crisi sanitària que ho afecta gairebé tot, els pagesos que fan feina ecològic creixen. I per això farem un repàs a les xifres que en deixa el 2020 pel que fa a la ramaderia i l'agricultura ecològiques.
I amb tot aquest menú variat no podem fer altra cosa que saludar el nostre particular guia espiritual i mestre de la taula del so, Iker Hernández, que també fa sonar aquest programa.
Així que anem per feina i, com sempre, començam amb el repàs de les principals notícies del món agrari i pesquer que ens ha deixat la setmana.
El govern tornarà ajudes als pagesos de les illes per recuperar un 25% el cultiu de l'ametler en plantacions noves. Només, però, es podran sembrar varietat poc vulnerables a la xilella. Aviat s'ampliarà la llista de ametlers prohibit de 18 a 59 en base de les conclusions dels investigadors.
Els experts tenen clar que amb regadiu i arbres joves, algunes varietats de ametler poden sobreviure molt i ser productives. La conselleria vol impulsar el cultiu de l'ametler amb l'ajuda dels fons europeus Next Generation i sembrar 700 hectàrees anuals en els pròxims anys. És l'investigador Eduardo Moralejo.
I ara, sapiguem com respon les plantes a la xilella, doncs se podria fer cicles de cultius més curts, de 30-40 anys.
Les noves hectàrees s'hauran de sembrar només amb les varietats considerades resistents com la Marta, la Tarraco o la Marinada. En canvi, la llista de ametllers prohibits per vulnerables passen de 18 a 59.
I no deixant de parlar de la xilella que afecta els ametllers i també altres arbres com l'olivera, perquè el Servei de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha editat la guia visual de símptomes de la xilella fastidiosa en espècies forestals de les Illes Balears. L'objectiu és posar a l'abast de la ciutadania la sintomatologia d'aquesta plaga perquè la pugui reconèixer si apareix en espècies forestals.
Així, per potenciar la participació a l'hora de detectar espècies forestals afectades, la guia ofereix en forma de 14 fitxes visuals les necessàries per poder conèixer els efectes que provoca el bacteri a les plantes, ja que és a partir de l'observació en les espècies com es pot detectar millor la xilella. En aquest sentit, el govern convida tothom, a propietaris i a particulars, a adquirir una guia i participar en la detecció.
I canviant de qüestió i ens centram en l'oli fet a Balears. Recentment han conegut que la Direcció General de Consum de les Illes Balears ha sancionat 12 marques d'oli per comercialitzar com Verge Extra i Verge productes de menor qualitat després d'una campanya d'inspecció que va realitzar el 2019. Les multes en aquestes marques han variat dels 10.000 als 40.000 euros.
Els nostres companys dels serveis informatius han fet un informe sobre les pràctiques irregulars que duen a terme les Balears en l'oli d'oliva. Què està passant en l'oli les Balears? Existeix el frau? Aquest és un tema que no és nou. Ja fa temps que diferents productors es queixen d'aquesta situació, però no me coneixen en profunditat el que passa.
I d'allò que passa és que es ven al consumidor oli etiquetat com Verge Extra, però que no ho és. I no ho és perquè amb el pas del temps l'oli Verge Extra, si no es conserva en òptimes condicions, va perdent qualitat. Ens ho ha explicat Miquel Gual, president de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu de Solla, i en Joan Mayol, president de la denominació d'origen Oli de Mallorca.
Clar, el tema és que quan tu fas un oli, en el moment que ho fas, tu ho certifiques amb un panel de cata. I el panel de cata te diu que aquell oli d'aquell moment té aquelles característiques organolèptiques que te diuen que és un verge extra. A partir d'aquí, si tu estàs un any i mig a passar aquell oli ja no és un verge extra.
El consumidor ha de tenir clar que no hi ha cap risc per consum, no? I que no hi ha hagut cap mescla d'olis, no són olis adulterats, són olis que l'oli és una substància delicada, no? I els nostres envasos sempre deien que s'ha de resguardar del llum i del calor, que no pot estar posat en el sol, que té una vida relativament limitada, hi ha una data de consum preferent.
Segons Miquel Gual, el que s'ha de fer per assegurar que no es ven un oli verge extra que ha perdut propietats és fer una segona analítica.
Quan nosaltres tenim dubtes, tornem a analitzar l'oli, és a dir, tornem a passar per un panel de cata per estar segurs de que no passi el que ha passat. Ara, clar, amb un certificat d'un oli que té més d'un any en la salut com a verge extra, que després li dones una vida útil de 7 a 8 mesos o un any més, clar, que sí que pot ser perfectament que aquest oli ja hagi perdut tot l'estatus de la màxima qualitat. Però, clar, no pot allargar la vida útil d'un oli i d'una manera inconscient, no sé què, al final t'ho vulguis carregar la marca.
Però aquest no és l'únic frau que es produeix en l'oli i les Balears. El productor d'oli, president de l'Associació de Defensa Vegetal de l'Olivar d'Eivissa, Mariano Tur, assegura que s'està venent com oli d'Eivissa un oli que en realitat procedeix de la península.
Nosaltres hem hagut de posar denúncies de que ha vengut oli de Jaén. Jo no diré marques ni coses d'aquestes, per supost, però que han dut oli que estava envasat a Jaén, que han posat un nom d'una casa d'Eivissa, que n'hi ha oliveres, ja no et vull dir una altra cosa, ni hi ha oliveres ni siquiera hi ha un puesto en un registre sanitari per poder envasar.
Un cas ben semblant també s'ha detectat a Mallorca, així ens ho explica Miquel Gual.
El que et puc dir és que tot l'oli de Mallorca en succeït de CDO d'oli de Mallorca és de Mallorca. Ara, a Mallorca s'envasa moltíssim d'oli que no és de Mallorca, en sota marques comercials mallorquines. Que no és el mateix, la marca comercial que la denominació d'origen.
També hem parlat amb un productor d'oli verge extra a Menorca, concretament de la marca Morvedre. José Barber assegura que no li consta que a l'illa menorquina hi hagi aquest tipus de frau amb l'oli, ja que no ho tenen molt controlat perquè la producció de l'illa és molt petita.
No en tenim constància perquè en altres mesos més que es feim ecològics, oli ecològic de verge extra, tenim els controls i ben això, la veritat és que no en tenia, bueno, no en tenc coneixement aquí, i, bueno, i a nosaltres seria un poc complicat fer-ho per això, perquè amb tantes quilos, quant ho cus i quant litres que fas i això, està bastant controlat aquí.
Per evitar que fraus i irregularitats es van crear les denominacions d'origen o les indicacions geogràfiques protegides. Tornem a escoltar Joan Mayol, que és president de la denominació d'oli de Mallorca.
La denominació d'origen té unes auditories internes de totes les empreses que estan afiliades, amb les quals se verifica partida per partida que la qualitat sigui adient.
I ara ens fixem en una nova iniciativa perquè Palma comptarà amb un parc agrari en què els propietaris de finques semiabandonades cediran els terrenys perquè altres pagesos les conreïn. El parc agrari estarà ubicat a dos indrets de la ciutat, a la zona nord i a Sant Jordi.
L'Ajuntament compta amb terrenys propis i, a més, la Universitat de les Illes i propietaris privats ja han cedit les seves finques de manera desinteressada per dur a terme aquest projecte. CORT, la UIP i l'entitat Palma 21 han organitzat unes jornades a partir del dia 15 d'abril per conèixer com han funcionat els parcs agraris d'altres ciutats com de la ciutat valenciana o Catalunya. Neu Trujol és la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de Palma.
Aquest parc agrari, l'objectiu fonamental que té és fomentar i incentivar l'activitat agrícola local en aquestes zones i, per tant, com dèiem, tenir aquesta vessant de recuperació d'activitat econòmica, però també en la vessant de la protecció del paisatge i del territori i del patrimoni de totes aquestes infraestructures que hi ha al voltant de la ciutat.
I ara farem una petita pausa per la publicitat i tot d'una continuem fent camí aquí, a Del Camp a la Mà.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Des de la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de Flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad que qué más da llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Vivim temps difícils.
El anhelo de viajar a Mallorca ha sido descomunal.
Temps d'equilibris delicats.
L'important és reactivar el turisme i en el mateix temps hem de garantir la seguretat.
A Multiplex volem ser cada hora baixa al teu costat.
Això és com un pàrquing immens, però buit.
Amb informació.
El bien común está supeditado a otro tipo de intereses.
Context.
Si no ens vacunem, no acabarem mai.
I esperança.
Multiplex. De 3 a 5 del capvespre a IB3 Ràdio, amb Sergi Marcos. Tres Ràdio. A Menorca 88.6. A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
A la costa de Llevant, un peixet neda triomfant. No coneix el seu destí, clavat per la mà de morir. El peix arriba...
Avui ens endinsam dins la mà perquè amb el mes d'abril s'ha obert la veda de la llagosta, una campanya que està molt pendent de com evolucioni la pandèmia, ja que els propis pescadors reconeixen que el resultat depèn de l'evolució de l'economia i de si el sector de la restauració té obert.
A més de la llagosta, aquesta setmana ha començat la temporada de tonyina vermella amb 102 embarcacions que poden sortir a pescar aquesta espècie. De moment, les expectatives són bones. Per parlar de tot això, ja ens escolta en Pedro Mercant, president de l'Organització de Pescadors Mallorca Mar. Bon dia, Pedro, com estàs?
Bon dia, què tal? Com estem tots?
Molt bé, en primer de tot, vos pot contar com ha arrencat la temporada de pesca de llagosta? Recordem que la veda es va obrir el dia 1 d'abril i es podrà pescar fins dia 31 d'agost, no és així?
Així mateix. Ara mateix, clar, en les festes, clar, dia 1 d'abril, no va malament era dijous, que era dijous sant, llavors el divendres sant, diumenge, dilluns i dimarts, que també era festa. Vale, les captures van arribar com el primer cop a la llonja el dimecres. Mm-hmm. Per tant, eren unes captures fluixetes, molt fluixetes. Em pareix que van arribar uns 70 quilos per vendre-se. Però és un poc emprest. Vale? Mm-hmm. La normal és que les barques, i en guany un poc més, perquè estan un poquet així, saps? Esperant que van comprant tot, no frissen massa de calar, perquè en abril encara hi ha dies de mal temps, I sormeig no convé que s'atropelli abans d'hora. Sormeig ha d'arribar en les condicions idònies a la temporada forta. Però les expectatives són bones, clar que sí.
Mm-hmm.
Però bé, tot depèn un poc de com evolucionarà tot això de la pandèmia, restaurants, hotels... és tot un poc, està tot a l'aire, vamos.
Aquesta, de fet, Pedro, la segona temporada marcada per la pandèmia, com afecta tot això encara avui en el dia a dia de les embarcacions? Perquè s'han d'adaptar, o vos heu d'adaptar la demanda, no?
Sí, està clar, l'any passat, des de l'organització de productors de Mallorca Mar, pues varen establir unes restriccions a les sortides. Bueno, era una restricció, sí, uns acords. Per què? Perquè mos tocava, crec que varen fer encertadament, adaptar un poquet la demanda a l'oferta, ¿vale? Per què? Perquè si no tenim un producte que és perecedero, s'ha de vendre, i llavors és que és un producte que neda, si no el agafam avui el podem agafar demà, i no, tot mos hem d'adaptar, no hem de dur peix per dur, no fa falta que l'hem de tirar després de la basura, i un poquet ha estat la història aquesta de l'any passat. Els números, evidentment, varen guanyar menys, és vera, però tot s'ha de dir que ara diré una tonteria, però potser pareixerà un poc pedant, però podríem plorar molt sense els nostres ulls, perquè sapés que ha sobreviscut, si més no, la pandèmia.
Mm-hmm. Fa algunes setmanes parlaven de la reducció de dies de pesca que imposa Europa a tots els ports del Mediterrani. Com afecta això la pesca de la llagosta i la tonyina? Perquè clar, aquestes restriccions no afecten, per exemple, els pescadors algerians, que no estan sotmesos a les mateixes restriccions, i precisament si pesquen al mateix Mediterrani, com ho feu vosaltres?
Sí, bueno, vam a veure, això potser és una informació un poc equivocada, jo t'ho explico. Les restriccions a les jornades de pesca és, de moment, únic i exclusivament per les barques d'arrossegament, que ja sabem que són un poc mal vistes, les niñas feas del corral. Però bé, bueno, és un poc dràstic, perquè des d'Europa s'han descarregat amb una reducció en bestials. Nosaltres tenim, mos convé defensar molt el producte que duen aquestes barques. La llista de productes super arrelats és una altra cultura, morralla, calamars, pop, gamba, només se pot pescar en l'arrossegament. Si mos limiten tant com volen els dies, pues, mos fan mal bé tot, inclús se pot que el producte arribi a pujar de preu, fins a unes coses que potser pot pareixer que va bé en els pescadors, però seria contraproducent a la llarga.
Clar. I aquest fet de que els ports del Mediterrani Sud no tinguin aquestes restriccions ni les barques del Bau ni ningú, això suposa una competència una mica deslleial per vosaltres o no afecta?
Vamos, en realitat sí que tenen les restriccions, perquè de fet hi ha molt de renou per la banda de València, tenen en compte que hi ha ports que tenen més de 50 barques d'arrossegament. Has de comptar que a Mallorca n'hi ha 20, tot Mallorca.
Sí, no, me referia més a...
Els comparatius són bestials.
Me referia més en els ports africans del Mediterrani, diguem.
Bueno, aquests no tenen cap classe ni una de restricció, ni en pesca, ni en tamall de malla, ni en res. I mos fan una competència perquè arriba un producte que és com el nostre, i ve de fora un producte que mos fa una competència molt desleal, diria jo. Les marques d'arrossegament estem en ello, hem presentat al·legacions en aquesta reducció, i els nostres motius principals són que ja fa uns anys que Europa, a més està reglamentat, va dividir la zona del Mediterrani, diguem-ho, dels països europeus, amb unes GSAs, amb unes subzones. Per exemple, la GSA 5 abarca tota la regió de Balears, exclusivament Balears, no tenim veïnats, som unes illes, aquest avantatge tenim. Quan Europa aplica una reducció a l'esforç en el Mediterrani en temes d'arrossegament, l'aplica en general. I la reducció d'un 7,5% d'enguany, més de 10% de l'any passat, la tenim igual a Santa Pola, per no dir un nom, que a Mallorca. Que no tot defensam, que si la GSA nostra no està tan explotada com les altres, perquè és evident, si allà només en una ciutat hi ha 50 barques d'arrossegament i nosaltres som 20 en tot Mallorca, evidentment nosaltres no hem fet la mateixa pressió a la mà que els altres. nosaltres necessitem que ens tinguin en compte que la nostra zona no està tan malament com en això. I no ens ho tenen en compte. Les aturades que van fer voluntàries l'any passat, degut en el virus, que és vera, que s'ha fet degut en el virus, però no deixen de ser una reducció d'esforç. Són dies que no van anar a la mà. Aquests dies, nosaltres teníem un dia assignats i ens van sobrar els dies assignats. Ens van sobrar més de 300 entre tots els barques de Mallorca. Ens ho han llevat. Nosaltres trobem que és injust, perquè són 300 dies que nosaltres fóssim pogut exercir aquesta pressió a la mà i no li varen fer voluntàriament, perquè ara mos, entre cometes, castiguen llevant encara més esforç. Mos sentim un poc decepcionats amb aquest tema. I estem al·legant i bueno, tenim la conselleria a favor nostre, ens són mateixos arguments i tenim bastanta gent a favor nostre, però des de Madrid... Per ara no fan gaire cas. Estem poc preocupats.
Però recordem que estem parlant amb el president de l'Organització de Pescadors Mallorca Mar, Pedro Mercant. Pedro, potser moltes persones no saben que els pescadors de Balears també pesquen tonyina, un peix enorme que cada vegada és més preuat. Potser perquè no estan molt acostumats a veure tonyines locals a les peixateries tradicionals, la seva comercialització no és tan fàcil com mos pensam, no? Però tenim entès que fins ara havíeu d'enviar moltes tonyines a la península perquè s'escorxessin i s'estrossegessin allà, no és així?
Així és, així és. Mira, venim d'una prohibició de pesca de la tonyina, perquè els estudis deien, aconsellaven aturar la pesca perquè s'ha repoblat i tal. Bueno, fa ja 2 anys que van obrir la possibilitat de pescar tonyines amb unes certes condicions, evidentment, i tal. Bueno, i van assignar a les barques de petites, les barques petites, com dic barques petites, me refrescant tres menores, van assignar 1 quilo a cada barca. Estem damunt 500 i pico de quilos per barca. Això que passava, que si una barca anava a pescar el lot, 200-500 quilos, però n'hi havia molts que no els pagava la pena, i aquests quilos se perdien d'una quota que és una pena. Degut a una gestió, per altra banda, boníssima, per part de la Federació de Cofradies de Mallorca, de Balears, perdona, s'han juntat totes les possibilitats de pesca, i en vez de pescar les 700 barques, tenen els quilos de 700 barques, i la pesquen voluntàriament. Bueno, però l'any passat van ser 27 barques, que encara ja els de surt a compte, perquè ja són uns quilos importants. I tenien una possibilitat de captura, més o menys com consta d'enguany, que s'atracaran 60 tonelades. Només a Mallorca, l'any passat, ja en van endur a vendre 520 tonelades.
Uau!
Mm-hmm. Perdona, ara l'he liada. 51 tonelades.
Ah, vale.
L'he liada. Bueno. Tinc el número davant i ja m'he dit, és molt.
Qui no fa no s'equivoca, no passa res. Nosaltres també m'ho equivocant,
Pedro. Què va passar amb aquest peix? Pues, va passar pues, que un dia t'entren 3 o 4, però és que l'endemà te'n poden entrar 15. I vist en aquests moments, es preu davallava molt i ens vam haver de cercar un poquet algun comprador de la península que mos volgués comprar aquest producte, que per altra banda mos caduca, ja t'he dit que nosaltres tenim un producte que l'hem de treure, no el podem estorjar. I és vera que vàrem treure a la península pues, més d'un 60% d'aquests quilos.
I tenim entès també que si les voleu vendre aquí en guany heu posat en marxa una espècie d'obrador per trossejar les tonyines i fer les trossos i poder-les vendre millor. Això...
Com
s'ha creat?
Pilot, perquè és un poc una prova pilot, perquè no sabem ben bé com que hauran de fer, han d'actuar, vale? Entonces el que vosaltres volem fer és, de tant en quant, en principi seria el dimarts i el divendres, ja la mateixa sopa Mallorca Mar, que tenim una sala de manipulació, pues trossejarem un o dos peixos, perquè nosaltres hem de veure mai el mercat com respon en el peix trossejat. Ja sabem que és peix sencer, ja sabem que en respon. Algunes empreses poden trossejar-lo i algunes no. I, bueno, és una espècie de prova que, si va bé, si una monada. Suposo que té inconvenients, però hem d'anar veient. Ho hem de provar, almenys. Perquè, clar, això, tot això és perquè nosaltres mateixos tenim un producte balear, quilòmetre zero, amb una qualitat estupenda, una qualitat superior, i resulta que en els restaurants, quan demanes tonyina, que n'hi ha per tot, no és nostre. Nosaltres hem de luchar contra això, hem de revertir aquesta situació. No és fàcil, però hem d'intentar competir amb les empreses que el duen de fora. volen menys, si és possible, fent això, fent el despiece, que és un espectacle, que tenim moltes coses, es cap molt buit d'idees, volen fer l'espectacle convertir-ho, doncs amb això, amb un espectacle televisiu, amb un cuiner que vulgui donar idees per promocionar aquest producte, que en realitat 60 tonelades a l'any creiem que val la pena fer-hi feina.
Sí, Pedro, i si és espectacle radiofònic, mos apuntam nosaltres,
eh? Exacte.
I astronòmic serà segur.
I com a consumidors de les peixateries, hi ha aquest segell o cap manera de saber que la tonyina que ens ofereixen està sa pescat de Balears?
Bueno, un poquet és com tot el producte que surt de sota Mallorca Mare, tots els productes que surt d'allà surt amb una etiqueta que les pescaderies, com a la plaça, com les places, estan obligats a estar damunt del producte. Entonces aquí hi ha d'un codi de barres fins a la pesca, el tipus de pesca, la marca que l'ha agafat, la qualitat i suportada per l'OP, que té les ISOs de garantia alimentària adequats.
I si tornem damunt les barques, com se presenta la temporada de la tonyina? Perquè supos que no sé si ja han arribat els primers exemplars.
Sí, han entrat un parell d'exemplars, ja no ara de moment no massa, però dimecres van entrar 4 exemplars, per aquelles coses no, ni s'assemblaven, perquè n'hi havia des de 30 i pot de quilos, pensau que la talla mínima capturable són 30 quilos, des de 30 i pico de quilos fins a 100 quilos, o sigui, ara de moment, com que hi ha una diferència de quilos gran, pareix que no està on ve, no està regrupada o alguna cosa, no són de moment. Però no, ahir no em va entrar cap, perquè ahir va ser molt de mal temps, no sé si va veure el que va fer ahir. Aquestes barquetes són petites, les agafen amb una canya, és complicat. I avui esperam que no entri qualcuna, sí, claro que sí. Però ara de moment poquetes.
Vos recordant que parlam amb el president d'OP Mallorca Mar, Pedro, nosaltres del Camp Palomar som uns autèntics fans de la gastronomia i mos agradaria que mos contessis com t'agrada més menjar la llagosta en caldereta, amb ous i patates fregides. Quin plat t'agrada més?
Bueno, primer de tot he de dir que la llagosta quasi no les terres. És un producte que, com deia nosaltres, just que l'encalentiguem un poc, ja és bo. Però és evident que la gastronomia nostra és molt rica en aquest aspecte. Vull dir, des de la caldereta famosa, que se n'ha per tot, tot i que és vera que nom el té de Menorca, però totes les cases de pobles de la mà nostra han menjat una vegada o l'altra calderetes. Dins un arròs melós, jo personalment, dins un arròs melós, trob que és un dels marits que hi diu molt.
I de Pedro, amb aquest arròs melós i amb aquesta loreta i aquestes goles que molt fas en bon dematí, moltes gràcies per passar per del Camp a la Mà i fins ben aviat, que ja saps que tens els micros ben oberts d'aquesta casa.
Sobretot moltes gràcies a tots vosaltres per donar-nos l'oportunitat de si més no, de que si gent sàpiga que som aquí, que tenim un producte molt bo, molt mallorquí i que val la pena.
Au, i de fins una altra.
Fins una altra, adéu.
Moltes gràcies a tots.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cannonball significa bola de canó i va ser el mal nom de Julian Adderley per la seva forma compulsiva de menjar. Altres diuen que ve de la forma de tocar impetuosament i atacar els solos amb el saxo. Escolliu la que més vos agradi. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira. Dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Avui, tres dels representants balears a la segona divisió B juguen en horari matinal amb diferents objectius. En la lluita per no baixar a tercera, el Poblense visita el Melilla, mentre que la penya esportiva rep l'Hospitalet. En canvi, l'Atlètic Balears juga a Extremadura contra el Villanovense amb l'intenció de sumar la segona victòria en la fase per l'ascens a primera divisió Pro. Avui, viu aquesta intensa jornada de segona B des de les 11:30 a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Un altre mestre va dir d'en Torrelló que en Joan Llompart aconseguia més amb una foto que molta de gent amb un text. Matías Vallès, benvingut a Ubercot i Cireres.
Sorpresa.
Jo vull ser Isabel Gemio d'Ibeta Ràdio.
La portada del libro, que és Anita Ekberg, està tota la història de Mallorca. Hi ha otra foto en què Bobby Fischer le mete una bronca a Torrelló.
En Rory Fischer, quan li demanava un autògrafo, se traia un tampon i te posava un cunyo. Jo crec que era de les persones més mal educades que m'he enfrontat. No, s'ha enfrontat ell, perquè jo si me diu el largo d'aquí me'n vaig sempre que li pugui fer una foto antes.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Tenim cantera, així és que cantarem, perquè no hem dit sa darrera.
El sector agroalimentari ecològic de les Illes Balears resisteix la crisi pandèmica. Així ho assegura el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, que aquesta setmana ha presentat les xifres del 2020, un any en què segueix la tendència a l'alça com el darrer 5 anys.
Com que són moltes les xifres les que s'han de tenir en compte, del Camp a la Mà han convidat a passar pel micròfon d'IB3 Ràdio el director tècnic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, en Jeroni Vera, perquè ens faci una radiografia de com està el sector a les Illes. Bon dia, Jeroni, com estàs?
Hola, bon dia. Va bé.
Ho dèiem al principi, el sector agroalimentari ecològic de les Illes resisteix la pandèmia. Per què ho entenguem? Quin és el balanç que feia d'aquest 2020 marcat per la Covid-19?
Bé, el 2020 ha estat un any estrany, ha estat un any molt complicat per tots els sectors. Dins el sector ecològic també hi ha hagut certes activitats que s'han vist afectades, sobretot en quant a la comercialització de la seva producció. Així tot, les xifres que avui presentem mos mostren que ha estat un any de creixement pel sector ecològic a les Illes Balears, a nivell general.
Uh-huh. El nombre d'inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica suma 1.020 operadors i una superfície de 37.834 hectàrees en el conjunt de l'arxipèlag. Poden dir que segueix la tendència en alça d'aquests darrers 5 anys?
Sí, a nivell general hi ha un creixement tant en el número d'operadors com en el número d'hectàrees inscrites. En concret, hi ha un 6% de creixement en quant a operadors i un 3% en hectàrees inscrites. I són increments més o manco similars en els observats en els darrers anys. O sigui, sí que no s'ha notat, diguem, una diferència molt grossa respecte a la tendència dels altres anys.
I aquest creixement que se registra aquí a Balears és paral·lel en el creixement que se fa en general a l'estat, a tot l'estat espanyol, o som un privilegiats, o creixem manco, o creixem més, això ho tenim estudiat?
Sí, bueno, les dades de 2020 encara no han sortit de les altres comunitats autònomes, però sí que la tendència, i per lo que mos diuen, la tendència és a l'alça a totes les comunitats autònomes d'Espanya i a nivell mundial també. És un sector que va creixent any rere any.
I quina explicació teniu?
A veure, jo crec que, per una banda, que a vegades la societat està més conscienciada i demanda més aquest tipus de producció, i això fa també que els productors i les indústries agroalimentàries apostin per aquest tipus de producció ecològica.
Si tornem a Balears, de les xifres que hem vist, crida l'atenció que és creixement d'un 23% de la producció de viram ecològic. Això tenint en compte que Mallorca, l'escorxa de dinc, ha estat paralitzat una sèrie de temporades durant aquest any. Com s'explica?
Una de les explicacions pot ser aquesta, pot ser que l'obertura de l'escorxa de dinca hagi fet que, ja ha estat així, que productors que tenien ganes de fer aquest tipus de producció, sobretot en els cas de producció de viram per producció de carn, estiguessin un poc reticents a començar aquesta activitat perquè no hi havia cap escorxador a Mallorca que pogués matar aviram, i l'única manera de matar pollastres era anar-se'n a Menorca o a Eivissa. Això feia que no hi hagués aquesta que hi hagués aquesta barrera, i des 2020 ha crescut perquè s'ha obert a l'escorxador de vinca, però també s'ha de tenir en compte que també aquí dins l'increment de viram també s'inclou la viram que va cap a producció d'ous, i aquesta també ha crescut dins 2020 i és un increment que ha estat successiu en aquests darrers 5 anys, i això és a causa de la gran demanda, per exemple, d'aquest producte dels ous ecològics per part del consumidor. Okay. Hem de recordar que a l'actualitat hi ha 50 explotacions de viram i 12.213 caps de viram, que un 79% va cap a producció d'ous i un 21% va cap a producció de carn.
Vale. Mm-hmm. En el principi de que el sector agroalimentari ecològic resistia la crisi, però la part qui ho pateix més clarament les conseqüències d'aquesta pandèmia són els elaboradors, no és així?
Sí. Encara que les xifres no ho indiquen així, perquè dins 2020 també hi ha hagut un increment del 8,4% dels operadors elaboradors, que suposa un 26 operadors elaboradors més que l'any 2019. Però sí que és veritat que els elaboradors són els que més han patit aquesta crisi, ja que part important de la seva producció va destinada en el sector horeca, sobretot oli i vi. I també és arribada de turistes, que també és uns consumidors que sol·liciten bastant els productes ecològics. I clar, això ha fet que hi hagi hagut més dificultats per part dels elaboradors de treure la seva producció, de comercialitzar-la, i encara en aquests moments hi ha una reducció de la comercialització d'aquests productes.
I la indústria agroalimentària, entenem que també segueix a l'alça, la que treballa en el sector ecològic, tot i que és molt heterogènia, quines activitats són les que hi predominen?
Sí, a Balears hi ha tot tipus d'indústries agroalimentàries ecològiques. Bàsicament, però, les que serien més predominants serien, la primera de totes serien les tafones i envasadores d'oli, després les bodegues, seguit de les indústries de panificació i pastes, i la manipulació i envasat de fruits secs. Aquestes activitats, juntament amb els comercialitzadors, tant de comercialitzadors minoristes com majoristes, aquest grup suposa més del 50% de tota la indústria agroalimentària de les Balears.
Uau, són xifres que a vegades les han de subratllar perquè crec que la població en general és poc conscient de que la meitat de la indústria agroalimentària de Balears és ecològica, pràcticament.
Bueno, no, jo en aquest cas feia referència que aquestes activitats, les tafones, suposen el 50% del total d'indústries elaboradores inscrites en ecològic.
Ai, d'això ja que m'havia emocionat.
Ah. Sí, sí.
I si mos fixam en l'agricultura, quina xifra mos deixa aquest 2020 en l'agricultura ecològica, en la sembra, en cultius?
Sí, bueno, en quant a superfície inscrita, hem arribat a les 37.834 hectàrees, que són 1.068 hectàrees més que en el 2019, que suposa un increment de 2,9%, i en principi, en quant a superfície, hi ha un creixement a totes les illes, sí que hi ha una petita davallada a Formentera que baixa en 3 hectàrees respecte a 2019, però en principi podríem dir que és un creixement general a totes les illes. I també en quant a cultius, també creixen quasi tots els tipus de cultius, la producció de cereals i leguminoses, els fruits secs, l'olivar, la vinya. Només destacar que tant l'hortalissa que baixa un poc a totes les illes, i els cítrics serien els dos tipus de cultius que hi ha una davallada respecte a l'any anterior. Mm-hmm. I cinc cas, per destacar una cosa curiosa, diguem, seria el cas de a Menorca, l'increment que hi ha hagut d'olivar en els darrers anys, perquè en 4 anys s'ha multiplicat per quasi 7 vegades les hectàrees d'olivar ecològic a la illa de Menorca.
I si en fixam per municipis, podríem parlar que hi ha zones o municipis especialment ecològiques per les hectàrees que hi destinen?
Sí, a veure, municipis, hem fet una relació dels municipis que tenen més superfície inscrita en ecològic. A Mallorca ja hi ha 11 municipis que tenen més de 1.000 hectàrees ecològiques. La primera seria Llucmajor, que en té més de 3.100 hectàrees, i seguida de Pollença, que en té quasi 3.000 també. I després, tant Artà com Manacor, Santanyí, aquestes tres també tenen més de 2.000 hectàrees. I en quant a Menorca, també hi ha dos municipis que superen aquestes 1.000 hectàrees, que serien Mó, que en té més de 1.900, i Ciutadella, que quasi en té 1.600.
I de no és poca cosa, això, ho seguirem ben de prop, aquesta evolució de la producció ecològica aquí a Balears. I Geroni Vera, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per del Camp Palomar, a fer aquest panorama de la situació que ens deixa aquest 2020, que moltes coses estan molt dolent, però veiem que en qüestió d'agricultura ecològica el manco ha estat un any passable.
Sí, veritat que sí. Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, fins d'una altra.
Adéu.
Del Camp a la Mà.
Després de veure créixer allò que ets sembrat, de veure't sol sortir darrere s'ennivolat, s'empenta com a foc quan m'aixec. Un cert superior que diu ben gata't, posa't en sabates, treu espit, sa vida és curta, treu es profit. Com establert cap esquema es vàlid, que si deia que tenies ara se'n vàlid, que vagi quan serena.
Després de l'aturada de l'any passat, l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAEMA, ha tornat a programar l'esdeveniment més important de l'any, com ells diuen. Enguany, la 14a Diada d'Agricultura Ecològica, per mort de la pandèmia, se celebra en format virtual, però amb més contingut que mai.
Enguany, la diada està dedicada a la sobirania alimentària i l'autoabastiment. Des d'avui, durant tota la setmana, s'han programat un conjunt d'actes, des de xerrades, taules rodones, presentacions, contacontes o visites a finques ecològiques. En Ofra Fullana és director tècnic d'APAEMA i ja ens escolta a l'altra banda del fil telefònic per parlar-nos del detall d'aquesta diada, que comença avui diumenge en la presentació d'actes i la projecció del documental Los Últimos de la Mejana de Patxi Urit, un treball que cerca visibilitzar i donar suport al treball de petits hortolans per evitar la seva desaparició. Bon dia, Nofre, com estàs?
Hola, què tal? Com va?
Molt bé. Primer de tot, mos pot fer un petit resum d'aquestes xerrades, taules redones i actes que heu preparat per aquesta diada virtual?
Sí, bé, com heu comentat, enguany hem hagut d'estendre aquesta diada que abans la fèiem presencial en un format online, i hem procurat tenir bastant ocupada la setmana que ve a tota la gent que li pugui interessar aquest tema amb aquestes xerrades taules rodones online. Començarem, per exemple, dimarts dia 13, en què Nena Calafat de CAE mos parlarà de la concepció de Mallorca com una ecoregió. Llavors passarem a fer una petita xerrada amb alguns tècnics d'APAEMA i en Julio Canton, un permacultor, per entrar una miqueta en el tema dels horts escolars, horts socials, com a eina transformadora. I llavors ja dimecres dia 14 presentem Sobredor, que és un espai que hem posat en marxa fa uns anys amb la cooperativa Fruïssets. I dijous també presentem un directori que hem fet de productors elaboradors socis d'APAEMA, pensat perquè la gent conegui una miqueta més qui hi ha darrere del sector, no? Posar cares i qui fa què, qui hi ha productors, quin producte es fa, a on no el poden trobar. I a continuació justament tindrem en Gustavo Duc, un autor amb bastant de renom dins d'aquest món de l'agroecologia, i si no l'heu sentit mai, vos convid, perquè realment és una persona que val la pena escoltar. Llavors, divendres, crec que és un dels actes importants, fem una taula redona al respecte de reptes de l'agroecologia que tenim aquí a Mallorca i com podem assolir un major grau de sostenibilitat alimentària, no? que és un poc el tema central d'aquests actes. I finalment, el cap de setmana, no m'estendré més, durant dissabte i diumenge la gent podrà gaudir d'una sèrie de finques ecològiques que tindran portes obertes, i finalment culminem en diumenge que a falta de fira enguany hem pensat fer unes hores d'entrevistes a pagesos i laboradors o a pagesos i laboradores ecològiques per conèixer justament també un poquet de primera mà qui som, no? I creiem que, bueno, pot ser un acte interessant per qui vulgui conèixer un poc més què és tot això.
Uau, Nofre, ara aquí estàvem en silenci perquè no mos tenen la boca ben oberta perquè aquí seran de diada, però les diades o setmana
completa
farcida d'actes i tot el que sigui en format virtual, ho has comentat, s'han pogut preparar alguns actes presencials com les jornades de portes obertes a finques ecològiques que comentàveu, i imaginam que encara que sigui en petit comitè està content de poder reprendre aquesta diada i aquestes trobades que històricament han estat importantíssimes per l'associació i per tots aquells que ens agrada el producte local i la sostenibilitat a l'hora de fer feina fora vila.
Efectivament, i com que enyoràvem un poc el fet de fer qualsevol cosa presencialment, evidentment avui que féssim hauríem de fer-ho a l'exterior, i per això vàrem pensar en posar-nos en contacte amb els socis per veure qui podria obrir les finques per donar a conèixer la feina que fa, no? I justament a la nostra pàgina web, al llarg d'aquests pròxims dies anirem actualitzant, perquè cada dia en van sortint finques noves que s'apunten. La gent, qui vol dir, podrà entrar dins la nostra pàgina web i trobarà tota aquesta oferta de finques que tenim arreu de Mallorca, que tindrem obert dissabte o diumenge, o a dos dies també, i d'alguna manera pues, no perdre aquest aire en persona, no? que tant mos agradava en les diades passades, que com sabeu fèiem una fira a Porreres, i que esperam, desitjam que l'any que ve ja pugui ser realitat una novament.
Uh-huh. Enguany el tema que heu elegit és sobirania alimentària i l'autoabastiment. Per què vos heu decantat? Què vos ha duit a centrar-vos amb aquest tema?
I justament la situació que mos trobem ara. Una crisi provocada per una pandèmia i un any 2020 en què a part de la pandèmia varen tenir la temporal glòria, en què durant uns dies les connexions marítimes se van aturar i varen poder veure imatges bastant impressionants de cadenes, de estanteries, cadenes de supermercat que estaven buides de producte fresc i que va posar en alerta molta gent, no? Mos agrada... l'idea que tenim és que justament parlem d'aquest tema, de la capacitat d'autoabastiment alimentari que tenim a les Illes Balears, i de posar en dubte justament el model agroalimentari, el model econòmic fins i tot, de que venim de 40 anys en què el sector agrari pràcticament s'ha desmantellat, queden de les 40.000 explotacions agràries que hi havia en els anys 60, en queden 10.000, vull dir, han dividit per molts números aquesta xifra. Això és molt preocupant, i sí que és veritat que des de l'agricultura ecològica veiem un petit renaixement i com a poc van sortint hortolans ecològics, gent que sembra plantacions de fruiters, gent que crea iniciatives també per transformar el seu producte en un producte amb valor afegit. Però creiem que som dels pocs, justament, que anem amb aquesta tendència a l'alça i necessitem plantejar-nos-ho, no? com a societat, què hem de fer perquè això canvi radicalment, i en lloc de tenir un 85% del que mengem que ve de fora, que a poc podem arribar a un 50, a un 10 i podem arribar fins i tot a un 0 en els pròxims anys, no? Això seria un somni per molta gent i voldria dir que el sector agrari mallorquí, el sector agrari balear, torna a estar en plena producció i en bona vida, ric i divers, un conglomerat de petites famílies produint, que això seria l'ideal.
Vos recordant que conversàvem amb en Nofre Fullana, que és director tècnic d'APAEMA, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca. Ara ho comentaves, Nofre, més del 80% d'allò que menjam ve de fora, però hi ha plans, seria, és a dir, seria possible que al Manco en temporada baixa poguéssim abastir-nos en el que se produeix a Balears?
Actualment, així com està tot horari, jo crec que no. A manca de xifres i a manca d'estudis concrets que tenim entès que la conselleria n'està elaborant un, a l'espera de saber aquestes dades, tens la sensació que el sector agrari, des del punt de vista del producte fresc, que és el producte que més consum té habitualment, ara mateix no serien capaços ni de vestir la temporada baixa. Estem parlant d'aquí d'hortolans amb convencional, amb agricultura convencional, queden 4 o 5 empreses grosses. Les famílies que feien plaça, ara que queden, se poden comptar en sortit de les dues mans. Amb agricultura eco estan sortint, com vos comentava, nous hortolans, nova gent que fa fruita, i podem dir que ja que som una cinquantena de petits productors, però justament amb agricultura ecològica la paradoxa és que tenim més demanda que oferta amb aquests productes. I per tant, és molt curiós que amb agricultura eco mos faltin productes, mos faltin productors, però per altra banda l'agricultura convencional estigui tan desmantellada i sigui tan necessari donar-li una empenta. No? Nosaltres apostam, convidam a tots aquells pagesos convencionals a donar la passa cap a agricultura eco, no només per un benefici a nivell ambiental i a nivell de salut, que per tots és conegut, sinó perquè realment és una agricultura que té futur, que la gent està demandant cada vegada més, i en aquest sentit nosaltres a PAEMA fa anys que oferim assessorament, acompanyament tècnic, molt de cursos de formació i creant projectes també per dinamitzar tot això, no? Perquè entre tots intentant crear també projectes col·lectius que facin que a poc siguem majoria i a poc tots aquests aliments locals i ecològics tornin a estar a totes les estanteries de tendes, supermercats, etc.
I quins reptes se presenten al sector agroecològic per anar caminant cap a aquesta sobirania alimentària tan somiada?
Sí, bueno, bàsicament el que vos comentava, és a dir, nosaltres és vera que en els darrers anys s'ha fet molta feina justament en cellers, oliers, gent que cercava fer un producte de qualitat, que tenia la mirada posada en el mercat local, però també tenia una mirada exportadora, i molt ha moldeat un poc d'aquests pagesos que fan aliments habituals, no? Aliments de consum quotidià, que aquests les han de tornar a construir, les han de tornar a animar a que se poden a produir i augmentin la producció. En aquest sentit, nosaltres, per exemple, hem posat en marxa un projecte de coordinació de produccions entre un o dos hortolans per intentar que, a poc, aquesta producció d'aliments ecològics, sobretot hortalissa i fruita, vagin en augment i puguem abastir no només la demanda que ja hi ha, sinó també oferir un vot d'escala en aquells consumidors grossos, com puguin ser justament supermercats, com puguin ser també cadenes hoteleres, que també crec que tenen bona part de clau en tot això, i sobretot posant-los, ajudant-los a avançar perquè no se sentin tots sols. És a dir, ajudes en tenen moltes i variades, crec jo, i des de les entitats agràries, des de les organitzacions professionals, el que hem de fer és, en tot cas, arropar-los perquè no s'entin tots sols i en tenen-los que recuperin il·lusió per fora viva.
I si tornem a la Diada d'Agricultura Ecològica d'enguany, en el programa podem veure xerrades com la de dimarts dia 13 en Can Tomeu Perelló, en l'Algo Mila i en Julio Cantos parlaran d'horts socials i horts escolars com espais de transformació. De fet, al Camp Palomà ja han parlat en alguna ocasió d'iniciatives d'horts escolars. Però xerra'ns una mica d'aquest hort social que heu posat en marxa l'Ajuntament de Porreres i a compte amb l'ajuda d'APAEMA.
Sí, doncs, mireu, de tot és sabut que la situació de crisi que vivim actualment està
està afectant greument a moltes famílies i sobretot a les famílies vulnerables. I res, des de... va ser una barba mestida de Xaller Mestida Mora, que en el mes d'agost de l'any passat mos va telefonar a nosaltres, va posar en contacte amb l'Ajuntament, va proposar la creació d'aquest projecte i va resultar que l'Ajuntament també s'ho estava plantejant i nosaltres ja teníem l'experiència de dur set hores o set espais d'hores a set municipis diferents i la qüestió és que varen començar a pensar-ho, dissenyar el projecte i ara ja podem dir que aquest mes d'abril ja s'han instal·lat allà set famílies provinent de serveis socials que se'ls ha cedit un espai allà on poder cultivar els seus aliments o una part dels seus aliments i el que deien sempre, no? Que no se trata només de que puguin menjar d'això, sinó que també és un espai de trobades, un espai allà on ells se poden esvergir un pot del seu dia a dia, que no és fàcil, i crec que és una iniciativa molt interessant a expandir, a multiplicar a tots els municipis de Mallorca, perquè tenim un petit espai de terra i un poquet d'aigua per aquestes famílies, és al·lucinant el poder que pot tenir un projecte en aquest sentit. Ho parlàvem l'altre dia en Nalaus i en Tomeu, que són els tècnics que se'n cuiden d'aquest projecte, en què els horts socials tenen un potencial de transformació social molt important. I en aquest sentit jo aprofito per convidar en els ajuntaments de Mallorca a donar la passa i posar en marxa projectes semblants.
I amb aquesta crida, Nofre Fullana d'APM, donant-se gràcies per passar del Camp a la Mà i contem-nos i expliquem-nos aquesta diada d'agricultura ecològica que heu preparat durant tota aquesta setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
Estan per això, Nofre, ja saps que en vola tornes a tenir els micros oberts d'aquest programa. Vinga, una altra, fins una altra.
Gràcies, adéu.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només preguntes on pots estar millor que aquí. Em jo, jo sé que lloc, tu també ho saps, que això sempre acaba sent un delibat. Ja no em parlis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar. La
i no deixem l'agricultura ecològica perquè la nostra particular agenda ha de destacar el curs bàsic d'iniciació a l'apicultura ecològica que organitza APAEM.
Es tracta d'un curs semipresencial que es durà a terme del 13 al 17 d'abril. Es tractarà sobre la vida de l'abella, la colònia, el maneig, les plagues, les malalties, la flora apícola o els productes que se'n poden extreure.
L'apicultor, gorillador i el biòleg Juanma Vergara són els encarregats d'impartir aquest taller sobre principis bàsics de l'apicultura ecològica en el context de Mallorca.
Ei, guarda't les presses, encara no és hora. Treu-te d'escap el que t'està atormentant. Anem un de festa i quan s'acabi...
I de la mel passam a la vinya, perquè l'Associació de Varietat Local de Mallorca proposa per aquest 15 i 16 d'abril un curs del pelt de vinya de varietat locals.
La proposta es durà a terme a la finca de Sant Moial de Randa, al Gaida, i serà el pagès ecològic i expert en poda i en pelt, Bernat Ramis, l'encarregat de fer aquest curs presencial. El curs és gratuït i a les xarxes de l'associació trobareu el link per a les inscripcions.
I si vos agrada passejar per la natura i participar en la millora dels nostres espais naturals, teniu en compte que avui el GOP Mallorca organitza una jornada de voluntariat a la Trapa.
Es faran diverses activitats. Per exemple, se sembraran arbres. Així se realitzarà repoblació en sevines a la part més deforestada de la Trapa per veure quines possibilitats d'èxit té aquest arbre per a la recuperació de les àrees més desertificades de la finca.
i a la part agrària ens es plantaran blat de moro i carabasses de varietat locals. Hi ha també per fer algunes tasques de manteniment del tancament d'aquest espai natural que és propietat del GOP. I amb aquestes activitats que proposa l'entitat ecologista posant punt i final al nostre programa d'avui.
Tornem, com sempre, diumenge que ve, amb més continguts al Camp Palomar. Salut, fins la setmana que ve.